És l'hora de Mossega la Poma. Benvinguts al programa 326, l'episodi 34 d'aquesta desena temporada.
Que ara em sembla que ja portem 10 anys.
Sí, ara ho dic.
Ara ho dius. En el guió, que jo no miro mai.
Dic, després dels minuts mosseguis d'urgència de dimarts passat, el dia després de la keynote d'Apple dins la sessió inaugural del Worldwide Developers Conference 2017, avui entrarem a parlar de cap a on creiem que evoluciona Apple i ho farem amb més temps i més tranquil·litat, destacant aquelles coses que ens van cridar més l'atenció. A la segona part del programa parlarem de les bateries Tesla i de l'autoconsum, que el Ludo em sembla que avui ha fet els deures i ha anat a mirar més informació al respecte. Entre maig i juny de 2007 va néixer el podcast de Mossega la Poma. Per tant, en aquestes dates hem fet 10 anys. Us volem donar les gràcies a tots els que ens seguiu al nostre costat, participant, escoltant els programes, sentint, fent comentaris, ajudant a pagar les despeses via afiliats d'Amazon. I a tots, de part de tot l'equip de Mossega la Poma, moltes gràcies. Ah, i recordar que, com cada any, quan arriben aquestes dates, tenim la tradicional enquesta als oients i necessitem la vostra opinió per seguir millorant i preparant les novetats de cara a la propera temporada.
Em pensava que venia Nadal una altra vegada.
Sí, ja, també jo. Amb la calor que fa. Fem Mossega la Poma, control tècnic, membre de la tertúlia i avui sí present amb micròfon, Miquel Àngel Cabrera.
Hola, bones.
Col·laboradors, Dani Amo, Raimon Lapuente i avui també amb micro, Carles Caño.
Sí, gràcies, hola, què tal? Estàs distorsionant una mica, xato.
Vale, gràcies.
Vale.
Merci, perquè avui tenim una cosa, un muntatge una mica especial perquè no estem a l'estudi de la UPC. Codirecció, postproducció i propietari de l'estudi, com...
Allò, house de lloc.
No, de house. Venim de la piscina, ara avui sí que venim de la piscina.
Directament.
Sí, sí, Marc Alier, producció, conducció, direcció i amb el banyador del Japó mullat, qui us parla, en Tomàs Manzanares. Aquest programa...
Porta un espido de la selecció japonesa de waterpolo.
Exacte. Aquest programa t'arriba gràcies a capside.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Quan arriben hores baixes, quan de sobte se fa fort... Molt bé, doncs temps d'anàlisi de les novetats presentades a Apple la setmana passada al Worldwide Developer Conference i jo he portat, sé que tu vas parlar de tecnologies i de moltes coses, Marc, però deixa'm si vols per començar per l'iPad Pro. No,
com,
per,
vale, sí? Vale.
He fet uns números de què costaria un iPad Pro de 10,5 polzades, el, diguéssim, el petit de la gamma, i sabeu que el preu de l'iPad Pro, que se n'ha parlat molt, que diuen que és un canyardo, que és superguai, que no sé què, no sé quantos, comencem el més econòmic a partir de 739 euros.
Han començat... Boi barato.
Sí,
però és un 128 o un 64 gigas?
Crec que són 64 gigas, perquè el més gran arriba fins a 512.
O sigui, en realitat el que estan fent és baixant el preu.
Sí, però si tu li sumes aquest 739 a l'Smart Keyboard, que són 179, a l'Apple Pencil, que són 109, i una funda mig molona, que són 149, total 1.176 euros.
Però no has de comprar l'Smart, el teclat d'Apple, ni d'això.
Bueno, o sigui... la gent que ha començat a tocar l'iPad Pro nou, especialment amb iOS 11, ha començat a dir que els canvis són molt significatius, molt. Fins al punt que molta gent que... com jo, no som usuaris naturals d'iPad, comencen a pensar que sí que és una bona idea.
Tomàs, perdona, és que jo, ja sabeu que jo era más o menos chico Apple, però me quité de iPhone 4S, tinc un iPad 3 pobret que està allà d'aquells que ¡ay, que no puedo! Però
és que l'iPad 3, des del dia que va sortir, va dir no puedo.
Estava condenado.
Li van treure la pantalla retina i no van augmentar el processador significativament.
M'ho podies haver dit llavors, bueno, és igual. Que... m'he plantejat que jo tinc aquest MacBook Pro, espero que em duri un temps, però he pensat, és molt probable que la propera vegada no em compri un MacBook Pro, sinó em compri un iPad Pro, perquè et ve amb aquest tecladit o amb l'estilus i tal, i amb iOS 11 i tot, i el que deies tu, Marc, que estan fent eines productives, i ja m'estic veient en uns anys que igual no compro un MacBook Pro, compro un iPad Pro, i fins ara no m'ho havia plantejat.
Jo, aquest podcast podem explicar com l'estem gravant?
Sí.
Perquè l'estem gravant en paral·lel, per una part l'estem gravant amb un dispositiu que està connectat en el meu iPad Pro i estem gravant dues pistes, la meva i la Miquel Àngel. Hola, Miquel Àngel.
Hola.
I per una altra banda estàs tu amb en Carles amb un MacBook Pro connectat
amb una interfície USB.
Perquè no en tenim cap de quatre, perquè la grossa la tenim a l'estudi. Mm. Però que és una eina de productivitat. El que passa que és això, si jo encara tinc que veure si realment si puc fer la producció del podcast tota en el iPad Pro, el faria servir més, però jo ja tinc els dos aparells.
Mm. Jo no sóc usuari d'iPad Pro, però les revisions, els comentaris que té Doc, que té Drag and Drop, que té multitasca, bueno, multifinestra, vale? Crec que amb tot això podria tenir sentit, ho parlàvem abans amb el Miquel Àngel, pot tenir sentit. Jo, per exemple, que el MacBook Pro el faig servir molt com si fos un iMac, perquè el tinc connectat a l'Apple Cinema Display i és com habitualment estic fent-ho anar. De fet, el podia tenir tancat amb un teclat fora i em faria d'ordinador central. Però és veritat que si tingués un iMac, perquè els nous iMac són molt xulos, molt molonguis, no cal el Pro, dic que l'iMac...
El Pro no ha sortit.
No, però els iMacs normals estarien molt bé.
Amb l'iMac normal, amb vitaminat, és amb el que corria la simulació aquella de realitat virtual de LucasArts.
Doncs jo crec que la combinació d'un iMac amb un iPad Pro dels nous podia estar bé, per l'iPad Pro per sortir.
Sí,
però em falta això, em falta poder fer edició, que és el que faig amb l'edició d'àudio, amb el Logic, com fem nosaltres amb el d'això. Molt bé, l'iPad Pro...
Diuen que la pantalla és
brutal, és el que millor...
He llegit, per mi AMOLED, històries...
Night to Five Mac ha fet un recull de tot el que han comentat les principals diaris, mitjans i experts i tot, i de totes les crítiques, que n'hi ha moltes, gent es queixa que és car, que el punt de partida econòmic, si li sumes tres components, també és una mica car, però la pantalla tothom coincideix en que està superbé. Porta un xip que és el A10X Fusion. I la durada de bateria són 10 hores. I surt allò del Promotion, que és amb ratis de refresc de 120 Hz, que diuen que és una barbaritat a l'hora de fer qualsevol cosa amb aquella pantalla. Per això tothom destaca,
és més estable,
fins i tot per llegir, per llegir pàgines web. No sé, té molt bona pinta, la veritat. Ja estan aquí disponibles, no?
Em sembla que sí que es poden comprar ja.
Mm-hmm. Bueno, serà qüestió de passar per l'Apple Store i donar-li un cop d'ull.
I deixar l'avís a casa.
I deixar l'avís a casa,
sí. I l'iPhone a casa, perquè pots comprar-lo també amb l'iPhone. Mm-hmm. O sigui, tu has d'anar-hi amb les mans a la butxaca i amb la T10 i prou.
És de 729, és el de 10,5 polzades.
729...
El de 10,5.
A partir de 729 euros.
El de 10,5 és gran com l'iPad anterior, és com el de 9,8.
Sí.
Aquest tu tens de quan és?
Aquest és el de 12,1. És
l'iPad Pro,
és el normal.
Diguem-ne que és el que estava a 9,7 polzades.
Jo he llegit 739 o m'he equivocat quan he apuntat les xifres? He dit 739?
729.
729 ho estàs veient ara, no?
A veure, carai, és que tenim aquí el meu iPad Pro i els vostres dos MacBook Pros de 13 i semblen iguals de grossos.
No, o diria que l'iPad sembla més gran i tot.
Sembla més gran.
Sembla més gran. Val, de l'iPad algun comentari més o passem a altres coses que volíem destacar?
A veure, una cosa, el tema del multifinestra... Jo no estic convençut que el fet de que diguessin que només puguis tenir una o dues finestres sigui una cosa dolenta. O sigui, el fet de tenir moltes finestretes en el Mac amunt i avall, jo crec que és una
cosa
contraproduent.
Em moc en el MacBook Pro, em moc amb tres finestres. Una, que és l'escriptori, que l'utilitzo auxiliarment per llançar coses, agafar coses i em fa de dipòsit. Tinc l'altre, que tinc el navegador, amb moltes pestanyes, això sí.
I en modo maximitzat.
En modo maximitzat total.
No full screen, però maximitzat.
No, jo maximitzat. No, full screen el tinc.
Full screen.
Sí, perquè el que faig molt és... El que faig molt és apagar el mòbil...
Quan estàs gravant.
Quan estàs gravant un podcast. Que et truquen.
Vale, que em truquen. Doncs el que faig molt és anar buscant pestanyes del navegador i tirant coses contra l'escriptori. I a l'altra pestanya tinc el que són comunicacions. Bàsicament el que tinc són Telegram. I només vaig a Telegram per moments puntuals. I el correu en el MacBook Pro el tinc fora, no el tinc correu...
No el tens, perquè no, és a la feina
això és,
i ja...
Això és modo casa, modo MacBook. Perquè
quan tu estàs al MacBook Pro estàs a casa amb les sabatilles
exacte.
I tal.
O aquí amb les espardenyes, perquè també estem... Bueno, ara estic descalç. Sembla un yanqui d'aquests que surten de les espardenyes, sí. Vale, doncs... Algú més que deia jo de l'iPad Pro? No,
doncs això, que el tema de treballar amb finestra completa o sí. Dues només finestres és una manera també de concentrar-te. A mi, per exemple, em molesta molt quan el doc comença alguna cosa a votar o em surt alguna notificació, em molesta molt. Ja t'ho he dit sempre, llavors, per tant...
Però arrossegar d'una
sí,
cosa a una altra
i tenir
dos entorns que estàs agafant d'un i posant en un altre, això ho fem tu, Carles, per exemple, quan escrius o quan tot això també ho fas molt. Jo ho
molt,
vist.
Molt, jo arrossego molt.
Ara va dir una cosa que millor no la diré. Sí.
Molt, i a més amb el doc que ha sortit a sota, el doc, està molt bé perquè pots agafar, encara que en les dues finestres no tinguis l'app que vols, pots anar fins al doc, arrossegar i se t'obrirà l'app.
Sí, però si tens... Si
encara tens, que no la tinguis en primer pla.
Estic d'acord, però si t'hi fixes, em passa amb l'iPhone, per exemple. Si jo miro el nombre d'aplicacions que faig servir més habitualment, no pugen 6-7 aplicacions. A tot estira, eh? Entre la de podcast, el Google Maps, el correu, el Telegram, el WhatsApp... Sí.
L'UTorrent...
L'UTorrent no està per iPhone. Bueno, no ho sé. Però en qualsevol cas... Si...
Està per Android, però no està per iOS.
Sí, pues 6-7 o 8, que jo tingués a sota amb el dock de l'iPad, en tindria més que suficient. Però vamos, segur, eh? Vale, tu volies parlar de tecnologies...
Espera, que trec a l'Evernote.
Si vols, jo tinc un tema que comentar. Bueno, parlem primer de tecnologies, perquè vull parlar a tu una cosa que t'afectarà molt i t'agradarà molt que ho hagi treballat, Carles Caño.
Digue'm.
He estat mirant com serà tot Podcast Analytics, com funcionaran els podcasts, l'aplicació de podcast amb el nou iOS 11 i com canvien els tags dels podcasts a iTunes a partir d'allà, de la tardor, quan surti iOS 11. És molt xulo, la veritat. Hi ha una presentació, després us passaré l'enllaç, en el Worldwide Developers Conference, un monogràfic d'uns 40 minuts destinat només a la modificació del tema del podcasting, que ara us donaré 5 cèntims. Tecnologies.
Primer de tot, parlem de Safari?
Sí. Que portarà de bloc. Portarà de bloc incorporat. A de blocker.
Incorporar un adblocker incorporat i a més
no és un adblocker,
és un bloc autoplay.
No és el mateix.
No, no.
Què vol dir això?
No és un adblocker, no, a veure, no anem contra dos coses. Porta dues coses, una és l'autoplay del pare. És a dir, tindrà un sistema que detecta un autoplay, és a dir, si hi ha un vídeo que s'ha de reproduir, no es reprodueix automàticament. Això de que, allò que ens va passar al Nació Digital, que ens van posar el mossega la poma en autoplay
sí, teníem els podcasts a Amazon Web Services i clar, pagues per la descàrrega i brutal. Aquell mes van pagar més que tots que les 9 temporades anteriors, com aquell que diu.
I tota gent buscant a veure d'on sonava el drank entre els
puestos.
Doncs això es ho aturarà automàticament. I l'altre tema és han millorat de nou la màquina virtual de JavaScript. Recordem que JavaScript és el llenguatge de scripting que
més consumeix amb un navegador. Que més consumeix amb un navegador.
Consumeix més, doncs, sí. Pel que es veu que el Craig Federighi, que és el desenvolupador principal,
el responsable de l'àrea,
el que van ficar quan va entrar al Forestal, bàsicament. I el Federic es veu que va escoltant algun blog que hi ha com la idea, la cantarella aquesta internet, que el navegador més ràpid en JavaScript és Chrome. I aquest diu, com?
No, Chrome, l'únic que té molt ongui el Chrome és que té moltes extensions, que tot el que necessitis com a extensió ho tens. I això, cada vegada que salto a Safari, per més eficient, per més ràpid, per més molongui, per més adblock que no és adblock i per més el que sigui, acabo patint. Necessito una extensió vital que no la tinc en el Safari.
Perquè ets usuari d'extensions. Doncs sembla ser que el que diuen és que l'actual màquina virtual, la nova màquina virtual que porta el proper Safari, diu que és com un 30% més ràpida que la de Chrome, directament. Ja. I això és una passada.
Bueno, és una passada perquè també obliga... L'única cosa que no m'agrada de Chrome és que em sento vigilat.
Molt.
Et sents i ho ets, Tomàs.
Em sento vigilat.
Et sents i ho ets. I l'altra cosa que porta el Safari és que precisament com que tu et sents vigilat quan navegues amb Chrome, i tots ens sentim vigilats quan naveguem amb Chrome, el que han fet és dir anem a han incorporat en la tecnologia del Safari eines per bloquejar les cookies de traçat. Vale? És a dir, a veure, bàsicament aquí hi ha una guerra contínua entre la gent que fot navegadors i els desenvolupadors que es dediquen a la indústria del tracking. Hi ha gent que el que volen és saber on estàs tu, i si tu entres en una tenda i poses i mires un producte i no el compres, doncs automàticament quan vagis navegant per internet, doncs aquest producte t'anirà perseguint per tot internet perquè saben que ets tu, i com que ja has estat interessant per aquest producte, nyaca, te l'intenten vendre contínuament.
Tot i haver-lo comprat, que és el que va dir el Federici.
Sí, exacte.
I he comprat la guitarra i en continuen sortint anuncis de les guitarres quan sí, ja l'he comprat.
No, jo el meu cotxe quan el vaig comprar vaig estar mesos que veient a YouTube i em proposava reviews i anuncis del meu cotxe, i dic que ja el tinc.
L'altre dia a YouTube em vaig mirar un vídeo i em fiquen un anunci de papilles, i vaig publicar a Twitter, vaig publicar, a veure, Google, amb tot el que saps de mi, no saps que el meu fill ja no pren papilles? Llavors la gent va començar a contestar del rotllo, potser la teva dona sap algú que tu no saps.
Ah!
I el César Corcoles, que ha estat aquí, em va dir, potser és que pensa que ja et calen a tu, saps?
Ah!
Que cabra.
Que mala persona en César.
Però l'únic anunci que a YouTube m'han ficat i he clicat és un curs de comèdia de l'Steve Martin.
Oh!
$90. Però vaig a fora i no vaig comprar.
Oh! Jo mirant els d'Instagram, ja he comprat dues coses a Instagram. Coses anunciades a Instagram i n'he comprat dues. És un d'allò. Bueno, doncs vaig veure una entrevista que li van fer després al Federic i tal, li explicava com anava, i bàsicament el que es dediquen és a dir que si a tu et deixen una cookie, el que agafen és que es dediquen a... utilitzen machine learning per identificar que aquest és el mateix, que aquesta cookie no hauria d'estar aquí, i es dediquen a... aïllar perquè no et trobin tant, tot i que, a veure, també t'ataquen per IP i per tot
per
tipus
mil històries,
coses. Sí. Però, bueno, almenys...
Jo ja dic...
Però, a veure, per IP no sempre passa, perquè hi ha gent que està en una empresa i tots surten vas per proxy i tothom surt per la mateixa IP. No és una forma fiable de traçar tothom. Mm-hmm. El més bàsic és les cookies.
Quan vaig passar de Safari a Chrome, va ser molt millor pel tema de les extensions, però va ser terrible pel tema dels anuncis. Per això vaig posar-lo de l'Adblocker. Des que tinc Adblocker, quan he estat navegant a casa d'una altra persona que no en té, m'he sentit fatal. O sigui, és que
és horrible.
És una cosa que no puc suportar. De fet, és tan horrible que intento no navegar mai des de l'iPhone.
Però en l'iPhone pots ficar Adblocker.
Pots ficar Adblocker, però no funciona ni de conya tan bé com en els Macs. Funciona fatal en l'iPhone. No sé si ho heu provat vosaltres o els bloquejadors.
Però, Tomàs, no et passa que vas a llocs i et diu tienes el adblock, si no lo quitas no puedes ver el contenido.
Pues te jode, no te miro. Así, oh, así de claro.
Te jodes.
Sí.
L'altra extensió perquè no puguin veure si tens el blocker o no. El no script.
No, també, clar.
Perquè després hi ha coses, continguts, que no funcionen molt bé.
Sí, és una guerra. Jo entenc, això, i tinc llocs que estan a la llista blanca o a la whitelist per no bloquejar-los, però hi ha gent que té una publicitat correcta.
Molt intrusiva. Sí,
en general, jo, d'entrada, un lloc té sempre publicitat intrusiva, perquè no m'agrada. No és la meva publicitat. Això és una batalla, però bueno. Més coses.
Compte que hi ha dues coses. Una, amb el tema d'una cosa és la propietat, si intrusiva, però la pregunta és dir, a veure, jo entenc que hi ha empreses, vale, que fan continguts, Mossega la Poma fa continguts i parla de Capside, vale, i diem que volem que ens comprin coses per Amazon, però això és algun tipus de publicitat. Llavors, al final és dir, tu
no és
publicitat
com
un...
No és
un banner, ni és un...
Va, però nosaltres estem... Però el tema és, tu vols que no et facin gens de publicitat o que no et facin publicitat dolenta? Vale? Perquè, o sigui, si a mi m'han d'intentar vendre algun banc en el que li tinc mania, publicitat d'algun banc en el que li tinc mania, hi ha pocs els que no tinguin mania, amb el qual ja ho tenen difícil.
Jo tolero, mira, t'explico la publicitat que tolero la publicitat que em pot fer un Boluda o un Emilcar, ¿vale? Que ahora me he comprado la funda de los no sé cuántos, de los no sé qué. Igual no me la compro, la funda. No. Però, en general, quan el tio fa una revisió que la fa dintre del seu daily o el que sigui, m'agrada. M'agrada perquè parla de temes que jo me'ls miraria. Me'ls... Em fa un filtratge d'una persona de confiança. ¿Vale? I per tant, me la crec. Però la publicitat que ve a llocs web no és una bona publicitat.
Bueno, però hi ha serveis, per exemple, si tu connectes amb un diari de amb un diari en la versió gratuïta.
Jo, per exemple, pagues. Estic mirant VilaWeb pagant i m'arriba publicitat de VilaWeb, ¿vale?
No, senyor, no.
En el mòbil m'arriba publicitat de VilaWeb. Arriba. No, vas navegant...
Però són notícies?
O? No, és publicitat inserida dintre de les notícies.
Tu estàs pagant, no entenc per què t'han de posar...
Jo Cornuto i apaleado.
Però és que, a més, la publicitat que surt no m'agrada.
I a sobre pagues, Tomàs, i a sobre pagues.
Sí, no, pues i estic content amb VilaWeb, no? M'agrada el contingut de VilaWeb.
Sí, jo no, mira, una vegada me'n recordo que vam anar a una casa rural i hi havia uns de Toledo i ens van dir, hi havia un nen de 7 anys, i va dir, és que, diu, aquí a Catalunya, diu, hem al·lucinat, el meu fill ha flipat, diu, perquè vam agafar una autopista de peatge i hi havia retencions, i diu, papà, diu, si hi ha en Madrid, diu, les que són de peatge no tenen retencions, saps? O sigui, és la...
Home, clar, però...
Llavors, això és una mica el mateix. Estàs pagant tu i a sobre t'estan colant la publicitat.
Sí, però és que com no vagis per l'autopista encara és pitjor. Ja.
Crec jo que com accedeixo a VilaWeb des de Twitter, quan accedeixo no saben que soc subscriptor. Saps el que vull dir-te? Perquè jo entro a VilaWeb normalment per un enllaç de Twitter.
Ja.
Però a no ser que tu no estiguis logat.
Clar, si no estàs logat, clar que te l'ensenyen.
És possible que sigui així, perquè en diari ara no em passa. En qualsevol cas, la publicitat no m'agrada. La publicitat que ve incorporada no m'agrada. No m'agrada la publicitat.
El Gmail, sabeu que a vegades el Gmail t'ensenya... Jo utilitzo Inbox, però de tant en tant no sé per què...
A la de Blog també treu la publicitat de Gmail.
És que sóc una mica vago i no tinc a la de Blog instal·lat. Llavors, doncs, el Gmail et fica com uns missatgets que semblen missatges de correu, però que et posa anunci. I per exemple, pues, una mútua privada. Fa uns mesos vaig mirar informació de mútues i clar, Google pues, ja sap. I un altre, i bueno, pues això encara, però després em posava Russian Women, no? 25 de no sé què. I jo,
és molt interessant. Però hem de dir la Maria com és que tu reps aquesta publicitat.
No, ja.
Papilla.
Però ara la gent me'l pensarà.
A mi Facebook sempre m'intenten colar.
Però,
jo de Facebook, és que de veritat,
No però puc. Una cosa, la pregunta és... igual no em creureu, però jo no vaig buscant coses d'aquestes. Llavors,
vale.
No, el tema és, a lo millor és del rotllo, hi ha gent que paga per dir, no, si trobes un senyor de 42, no sé què, tu li ensenyes això sí o sí. M'entens?
Yeah.
Però això, èticament, m'entens? Imagina't que...
És qüestionable, sí.
És, vull dir, no sé, sí.
Bueno, perquè segmenten per grups i t'identifiquen i hi ha correlacions i dius, bueno, aquest senyor potser...
Estan fomentando que, bueno, no sé, no? La infidelitat, yeah.
Bueno, fomentan si tú eres susceptible de ser fomentado, ¿me entiendes? Bueno,
Cada dia passo per davant de bars on venen tot de begudes espirituoses i no arribo taja cada dia a casa, entens? O sigui, és...
Perquè no et crida l'atenció. Bueno. Vale, més coses de tecnologies o parlo jo del podcasting?
Podcasting, perquè sembla ser que ens han arreglat l'aplicació de fotos.
Sí.
I hauríem de fer com una aleluia, si és mínimament...
No, jo no, saps el que passa? Que no,
no,
sí que hi confio, però són aquelles coses que m'agrada tocar-les jo abans de dir res. He vist comentaris, vaig estar escoltant Puro Mac, la gent de Puro Mac també ho destacava, perquè era una cosa que la comunitat havia reclamat des de feia molt temps. A més,
una cagada terrible,
I ara funciona més com a llibreria de veritat, és a dir, que tu pots fer una modificació al Photoshop i es queda adreçada en el Fotos i a més conserva les modificacions. Per mi això té més sentit.
És més senzill.
Sí, bueno, una miqueta com l'Aperture Library.
Exacte.
Vale? Que les llibreries d'Aperture, o sigui, està costant-se... estan agafant les fotos i l'estan tornant una mica amb una mena d'apertura, fins i tot les edicions d'edició una mica les opcions d'edició una mica més pros que poden fer curves i coses d'aquestes i suposo
important que se sincronitzen les cares entre dispositius també.
Això és molt important perquè, no... sí, perquè a més, era una despesa inassumible, sí. I a més tu podies organitzar, o sigui, com t'ho feia automàticament el sistema i ho feia diferent amb un iPad, amb un telèfon, amb un iPhone,
tenies diferent.
I t'ho podia haver organitzat diferentment perquè els algoritmes
el problema és que
l'Storage
val molta pasta.
No, però és que ara l'Storage val el mateix i ara tu sincronitza tot.
Val el mateix, però val pasta. O sigui, a veure...
No, però tan sols sincronitza les cares.
les cares.
No, però, no que les guardi.
Però el problema és, tu tens Google que l'storage en el cloud de fotos te les ha tornat gratuïtes. Tu tens l'aplicació Google Fotos i és la bomba. Mm. I en canvi amb Apple Fotos, com tu volies tindre, no sé, si són 100 gigas has de pagar no sé quan al mes.
Mm. Marc, em dones la contrasenya wifi i faig un periscop perquè la gent vegi lo bonic que és això.
Vale, i a més, com que estem amb calçotets o amb banyador... Doncs...
Escolta'm, el periscop fes-lo de la taula en amunt, eh?
De la taula en amunt.
Exacte. Va, estem aquí tots amb banyadors japonesos. Les meves espardenyes també són manga, eh?
Espardenyes manga, o sigui, superdry. Que està rotllo otaku avui, no?
Sí, té coses
molt bé, doncs va, tira endavant.
Vale, parlo dels podcasts ja o encara
parla
no?
Parla del podcast, parla del podcast.
És que em fa molt... Primer, vaig a fer-vos una enquesta. Quants podcasts disponibles hi ha avui en dia a iTunes? Han fet depuració, eh? Últimament han netejat bastant. Eh?
Episodis o podcast?
No, podcast. Episodis ara també ho preguntaré.
De l'ordre de 200.000.
350.000.
S'ha apropat més el senyor Carles Caño. 400.000 podcasts.
Molt bé, precio justo. Molt
bé. Bé, bé. Quants episodis disponibles?
Episodis pues de l'ordre de 30 milions.
18 milions.
S'ha tornat a apropar més el Carles.
Que bo que ets, Carles.
14 milions d'episodis disponibles.
Oh, però si fos precio justo m'hauria passat.
Això vol dir que podcast com el nostre, que tenim 300 episodis i a més som una anomalia total.
Sí. Més dades també. Estem al camp, per això si escolteu gossos no us espanti.
Se senten poc, eh? Aquests micros sí. Són molt direccionals.
155 països i més de 100 llengües en els podcasts. Molt interessant això. Molt bé. Quines novetats portarà l'aplicació de podcast, que canvia la interfície, canvia la forma de fer cerques, canvia molts paràmetres? Primer de tot, parlo de l'aplicació nativa per iOS.
És la que faig servir jo, per exemple.
De fet, ara estava mirant les estadístiques de l'enquesta, que ara en parlarem, i que ja hi ha uns 60, em sembla, respostes, i amb diferència l'aplicació de podcast per iOS, la nativa, és la que més fa servir tothom. Jo no, però faig servir Downcast, però amb el canvi que s'han aplicat la gent d'Apple, crec que tornaré a l'original de podcasting. I explico per què. Ara començaran a aparèixer en l'aplicació de podcast els podcasts, o sigui, el que es diuen podcast networks.
Xarxes de podcast.
Sí. Per exemple, ja n'hi ha uns quants que jo no els havia sentit mai. Gimlet, Radiotoy...
Hombre, perdona. Gimlet, ¿no sabéis quiénes son los de Gimlet? ¿Qué me estás contando?
Yo tampoc.
Radiotoya.
Joder.
Radiotoya.
A ver.
Hi ha una que es diu Radiotoya.
Radiotoya.
Te lo juro, nen. Vinci, que l'havia sentit.
Gimlet és el tio aquest, l'Alex Bloomberg, que era un tio que treballava a la NPR, la ràdio pública dels Estats Units, i es va muntar una startup. Hi ha una temporada, hi ha un podcast que es diu Startup, que la primera temporada, correcte, tothom que entengui l'anglès, per favor, escutxat-la, perquè ella explica com crea aquesta idea de negoci. És brutal, és un tio molt bo. Episodis editats, entrevistes amb la dona, amb els inversors.
És el de This American Life, no, aquest home?
Aquest havia estat a This American Life. Vale. Molt bo. I aquest tio ha començat a fer podcast com a xurros.
Sí.
Però...
també hi ha un altre que es diu Wondery. Bueno, hi ha podcast
de... hi ha l'NPR, l'NPR, que és la ràdio pública americana, que té un podcast que es diu Planet Money, que és una passada.
I hi ha moltíssims podcast networks. I l'orientació de la nova forma de gestionar podcast que tindrà iTunes estarà pensada en això.
Per exemple, aquí tindríem Emilcar FM, no?
Sí.
I nosaltres què? Onda. No havíem de fer una podcast network?
Nosaltres?
Tomaidaka, us en recordeu? Tomaidaka.
Presentàstico...
A veure, jo m'estic plantejant fer una podcast network jo solo, perquè com vosaltres no...
Con tu solo.
Este verano voy a sacar otro podcast.
Algú deia avui anar al Telegram de fer una...
I no sé quantes webs de no sé què, i en Carles agafarà una hiperactivitat com la d'en Daniel.
Sí, però és que ell tot ho parla, però mai fa res. Fes a algú i aleshores tornem a parlar.
Aquest any ha creat un podcast nou, per favor, una mica respecte.
És veritat, tens raó.
Senyor, presentàstico, eh? Ja porto 10 episodis... No, espera. Mira, gravats 10, però publicats 8.
Va, més coses que canvien.
Cuchi.
Més coses que canvien. Molt interessant, eh? Més coses que canvien. Nou suport específic, i que també aplicaran en els tags dels projectes i dels podcasts, de seasons, o sigui, de separació de podcasts per temporades. El feed també es fracciona per temporades.
Això ho hem fet nosaltres sempre.
Sí, però no...
Clar, està tot en un mateix feed.
Ara no. Ara tu podràs decidir si ets un podcast que va tot... tot tot a saco, o és un podcast per temporades, podràs cercar per temporades, i el mateix sistema de podcasting d'iTunes endreçarà els podcasts per season, presentar-te a l'últim capítol de l'última temporada.
Oh,
que bonic.
Una cosa, Tomàs, perquè clar, tot això ho farà Apple amb iTunes.
No ho fa Apple. Apple et dona el tag. Si tu utilitzes el tag, aleshores et classificaràs dintre d'iTunes.
Però pregunta, quan publiquem a iVoox, per dir alguna cosa, això què?
iVoox, com iVoox pot generar el feed per iTunes, per tant, iVoox pot afegir els tags que funcionen a iTunes,
segurament
normal,
iVoox s'adaptarà.
O sigui,
el que passa és que en aquest cas Apple és com l'estàndard de facto. És el repositori més gros, i si tu compleixes amb les normes de metadades que et diu Apple, pues tu estaràs bé, i per tant la resta pot tirar.
Tomàs, no sé si ho diràs, però en el seu dia jo havia vist que es podia fer amb un podcast que podies afegir imatges que sortissin en un moment donat, allò d'estructurar per parts de l'episodi, capítols, no?
Sí.
Això és molt costós de fer.
Molt.
Val la pena?
Molt. Jo crec que no.
Això es pot fer, el GarageBand i el Logic donen suport per fer aquest tipus de coses.
I altres, hi ha utilitats específiques que et fan això.
Però hi ha hagut oients que ens ho demanaven, eh?
Però és una feinada de por, i jo crec que no sé si val la pena, la veritat.
Et surt més barat o és més eficient tirar de vídeo.
Sí, o tallar.
Tindre un feed de vídeo i tindre una pantalla que poguessin anar
clicant. Una cosa molt important també que vindrà, que això sí que ens afecta, Marc, i té a veure amb coses que parlàvem abans quan estàvem remullats. Sí. Cada episodi,
amb el cul en remull,
cada episodi dels podcasts tindrà un indicador únic.
Ah?
Que sembla una xorrada? Pues no lo es. Això és per mi?
Serà un PURL. Podcast Uniform Resource Locator.
Es diu GUID per cada un dels episodis.
Sí, perquè moltes vegades quan tu vols compartir un episodi, també hi ha un link en el podcast sencer.
Sí. No, i a més, és que a més hi haurà estadístiques per episodi, i per parts de l'episodi, i quina és la part més escoltada de cada episodi,
sí.
I quina és la part que salta la gent en cada episodi, i què és el que no s'hi oye, si no hi ha les falques, si no hi ha el final, la musiquita del principi.
Oh my fucking god!
Sí, tot això s'incorporarà dintre d'una nova... sabeu que la gent que fem podcastings i que utilitzem iTunes tenim el iTunes o Podcast Connect? Doncs ara apareixerà a partir d'iOS 11, perquè això ho llegeixen també d'iOS 11, apareixerà una nova part que es diu Podcast Analytics.
És que clar,
sí, però si tota fiquen... aquesta informació és dels que escolten a través de l'aplicació podcast de d'allò.
No, dels que descarreguen... Bueno, aquesta informació extra és només dels que escolten a través...
Que l'aplicació,
però
és
que de fet,
la
que és la majoria, sí. Per tant, les estadístiques, diguéssim, d'ús, jo crec que són curts.
És que tinc una aplicació de podcasting addicional a la que porta... A mi em va bé el que hi ha, que té Apple, no em va malament.
Jo he fet servir tota la vida Downcast, però Downcast tampoc s'actualitza gaire, la veritat, i crec que si la nova porta totes aquestes novetats, per mi...
Que pena, perquè Downcast és compatible amb Chromecast, i seguro que podcast que és d'Apple, que no tenen mania.
Segur,
pues.
Vols enviar cap a podcast per Airplay?
Per Airplay, no?
Per Airplay no pots enviar Chromecast?
No, són enemigos.
Nope.
No. Són enemigos. Es pot fer un apanyo que està en mi blog, però...
Vull barato.
Que per cert, he llegit comentaris, perquè jo no, hòstia, de l'Apple TV no vam parlar, vam passar així com per sobre, només va dir que tindria...
Jo crec que deuen tenir algú...
Gent intel·ligent ha dit el mateix que tu, Miquel Àngel.
No vol dir que tu siguis intel·ligent.
No.
Ja està quedat clar, no?
O sigui, avui era per gravar-lo amb una càmera, perquè no volia banyar-se, i era posat el dit petit del peu dret. El dit de
aquestes intimitats no s'expliquen.
Bueno. Fins que al final s'ha mullat.
Però això és quan el tema de la platja, la meva dona igual. O sigui, ai, no, te tires a cop, encara que estigui gelada, pam!
Sí, home, i un tall de digestió, no?
Això és un mito, és un mito. Mira, l'altre dia estava amb un pare d'un nen que de l'escola, vam anar a la platja amb la seva família, i ell havia sigut socorrista. I va dir que això és un mito. Bueno, espera, no, que la gent encara ho farà i es morirà del tall de digestió. No, preneu per precaucions.
Bueno, anem tancant el capítol de novetats d'Apple. No sé, tu volies parlar d'alguna cosa més destacat?
Respecte a l'Apple TV, que suposo que...
Sí, això, que podria ser que no van dir res perquè...
Deuen tenir novetats per la nova.
Sí, perquè, a veure, hi ha un motiu, ¿vale? Tots els dispositius de la competència són 4K ready. Tots. Sí. I en canvi l'Apple TV, el quart, no en té. No és HD, és Full HD, però no és 4K ready. Per tant, li tocaria una actualització. Jo estic d'acord amb aquesta, amb aquest argument, perquè ara hi ha molta gent ja comença a tenir televisions 4K. Vull dir que...
Ah, sí?
Jo no, però
jo molta tampoc.
Gent... el problema és que la televisió 4K, que realment es veu bé i que està realment preparada amb un refresc de pantalla d'ERSUS propi perquè es vegi bé, val molts diners.
Bueno, ara que se m'acut una novetat que no van dir de l'Apple TV, que podràs sentir-ho amb els AirPods també, que era una cosa curiosa que no es pogués fer fins ara, que no pots fer servir els AirPods
de... Però això amb l'Apple TV actual,
sí,
quan canvien el TV,
és una novetat que s'ha descobert posteriorment, però que no van dir. Només van dir que ara són molt amics d'Amazon, perquè abans l'Apple TV no es venia a Amazon.
Exacte, i no podies fer servir l'Amazon Prime, Prime Video.
I ara s'han fet amics.
Exacte. No sé, i per tant es venen els Apple TV a Amazon. Molt bé, doncs si us sembla deixem aquí tot el tema del que ve derivat de la Worldwide Developers Conference. Avui sí, amb una miqueta més d'extensió, complement de la setmana passada que vam fer un minuts mosseguis, i ens anem a la falca de contacte perquè avui sí que tenim moltes novetats. Molt bé, molt bé. No puc explicar el que ha passat aquí a l'estudi improvisat a sobre de la taula aquí a casa del Marc, al costat de la piscina, i amb els gossos envoltant a l'estudi. Enquesta als oients en marxa, molt important la vostra opinió de cara a preparar la temporada vinent, on volem incorporar interessants novetats. Hem posat en marxa l'enquesta aquest dematí. És una enquesta que es fa molt ràpid la primera part perquè és pinch, esculls opcions que ja estan més o menys preparades i ja està, però valorem molt, jo valoro específicament moltíssim i us ho agraeixo molt, la gent que es pren uns minuts i al final que té un tros de text lliure, d'espai lliure, explica una mica la impressió, és una cosa més íntima. Doncs aquestes reflexions a mi m'ajuden un munt, m'ajuden moltíssim, per tant us animo a fer-ho. M'ha sorprès perquè l'hem posat aquest dematí i al migdia hi eren més de 60 respostes, vull dir que déu-n'hi-do. I us porto dues ressenyes, molt bé que estiguis aquí, Marc, perquè les dues van referides a tu.
Sí, vale? De carinyo, no?
De carinyo. La primera ens arriba de Joan11SS i diu: l'episodi 325 amb en Xavier Arrufat és molt recomanable de sentir. Explicacions excel·lents sobre machine learning i emprenedoria. Bé per en Tomàs per no fer tertúlia de cara a donar més temps al convidat. Gràcies. I en Marc no ha fet tantes interrupcions com de costum. Una.
Ho sento, no tornarà a passar.
No, aquest encara et posen bé. Segona, magnífic, de l'Ivan Pil. Vale? Diu: aquesta temporada amb la llibertat de temps torna a ser com el principi del podcast i m'encanta. Així és més desenfadat i es poden explayar més amb els temes. Marc, calma't una mica i deixa parlar als convidats i als companys.
També s'ha de dir una cosa, hi ha convidats que van molt bé, com el Xavier Arrufat, i en d'altres
que no van tan bé,
que necessiten que se'ls doni vidilla.
Vale.
Han de lluitar pel micro.
Però espera, que
se l'han de guanyar.
Hi ha més coses que diu. Hi ha cop que perds el fil original del tema. Tot i això, m'encanta tot el coneixement que aportes i el teu humor.
Moltes gràcies.
Vale. I ja està, només a tothom dir-vos que molt agraïts, com sempre, cada mes, cada setmana, els que feu compres a través d'afiliats de Mossega la Poma d'Amazon. De moment és l'únic sistema que tenim perquè pugueu col·laborar finançant el programa. Estem pensant també en Patreon.
Jo tinc una idea.
Ho hem posat a l'enquesta, però de moment guanya per diferència. Jo crec que la gent amb afiliats no se sent obligada. Saps? O sigui, fas la compra, no et sents obligat, no és una cosa que tinguis que apuntar cada mes, però dius: hòstia, mira, haig de comprar, no em costa més i a sobre els ajudo. I és una cosa tan desenfadada que ho fas quan has de comprar, quan no has de comprar ni hi penses. Hòstia, i aquestes miquetes al final, hòstia, sumen i ajuda.
El tema del Patreon és una mica complicat, perquè el problema és tant que, com que és un programa gratuït que fem des de fa molt de temps, si ara, per exemple, jo què sé, en Ciner, vale? En Ciner, que vindrà aquest mes i potser farem una desvirtualització. Doncs,
jo el vull convidar a una cervesa, perquè és un dels oients, igual que el Rafael Jesús i l'Ester i molta gent que són històrics. Tenim oients històrics.
Històrics
que... igual que la gent... Hi ha una altra cosa que també m'agradaria fer, ara estic molt nostàlgic, que trobar-nos amb tota la gent... tota la gent que ha passat com a becari o com a gent que ens ha ajudat en la part tècnica del programa,
amb Cupa,
amb tots, trobar-nos una vegada, Sergi, sí, amb Sergi, amb tothom.
Bueno, jo recordo havien fet trobades i tal fa temps. Bueno, el que anava a dir que ens han anat, que en el típica cine es diu, jo els hi faig un Patreon. Mm. Clar, llavors, què aconsegueix en cine? O sigui, ell dona uns diners, vale? I hi han 3.000 persones més que també tenen el mossega la poma i que no aporten res. Llavors, clar, és una mica com asimètric.
A veure, però també és asimètric el d'afiliats.
Sí, sí, no, a veure, però d'alguna manera si tu compres per afiliats no et costa res. És a dir,
exacte,
els podcasts que jo estic seguint que treballen en Patreon, el que fan és que tenen alguna estratègia de generar algun valor addicional pel que els segueixen. Mm. Jo què sé, fotos sexis d'en Tomàs o alguna cosa
així. Tomàs, digo, Marc, i què és el Patreon en el fons? És un membership site. Hem de fer un membership site de mossega la poma amb un contingut.
Perdona, Carles, que acaba de fer una entrevista per fer des de Sant
Joan Boluda
i està amb els mugrons d'usos,
està superpalote.
A veure, li he dit una frase,
vés a la piscina i et refresques una mica.
És que si ara tinguéssim un detector d'infrarrojos el veuríem molt vermell,
perquè
està en mirària.
Mira, penseu que veníem cap aquí amb cotxe perquè m'ha portat des de Sant Adrià i arribàvem tard, fèiem tard per en Joan Boluda, però res, de 5 minuts.
No, que los cojones, hem començat mitja hora tard.
Ha sigut molt divertit el Carles intentant enviar-li per l'OK Google algun missatge en el d'allò,
perquè
el meu fill que anava darrere anava rient de les coses que li deia el...
Cria cuervos, a sobre que els porto, que si no haguéssim hagut d'anar amb tren i aquí em fotent-se de mi. Bueno, pues li he dit una frase que li ha molat molt, que és enlarge your membership site.
Molt bona aquesta. Bueno, macos, doncs seguim amb la segona part de la tertúlia, que avui estava dedicada exclusivament, i és un tema teu, que vas proposar tu. No, ens va posar el Carlos Tarlux.
En Carlos, a veure, ja...
Dic el titular, bateries Tesla per autoconsum, que hi ha un enllaç que us posarem, eh?
A veure, la setmana que ve, si tot va bé, he fet una proposta amb una persona que conec que té una empresa d'instal·lació de plaques solars, vale? I llavors, primer de tot, les bateries encara no hi són.
No es poden comprar encara aquí?
Encara no, o sigui, encara no hi ha disponibilitat. O sigui, el que hi ha és que Tesla ven molt bé la moto, vale? I és especialista en vendre un producte que encara no té fabricat. I així és quan arriben al mercat, ja el mercat el coneix, l'estima i se l'està fent a sobre. Val? Igual que les teules. Les teules ja hi ha preus i hi ha coses, però ningú té teules a casa seva. O sigui, tenen
hi ha poca informació al respecte sobre això.
Hi ha poca informació al respecte. Llavors, la setmana que ve, si Déu vol, el mossega la poma vindrà en Roger, que es dedica a... es dedica a instal·lar i que coneix el mercat i coneix la tecnologia vigent i els números aquí a Espanya i la problemàtica aquí a Espanya. Per tant, si teniu preguntes o coses que vulgueu dir, ens ho dieu i la setmana que ve tindrem preguntes ja per en Roger. El que sí que hi ha que en Carles Tarlux ens ha enviat un document d'ençada de la revista
Público.
Del Público, feta per un catedràtic de la Complutense de Madrid, en el que agafava i feia una anàlisi, bàsicament bastant de comptar amb els dits, però sempre tenia accés als números importants, en el que feia una comparació, una anàlisi de veure si era factible econòmicament desconnectar-se. Vale? Llavors la desconnexió, el que estava dient, feia una... fa l'article, que el linkarem a les notes del programa, el que fa és una anàlisi molt interessant de dir, a veure, quin és el consum mig de les persones aquí a Espanya, que té una família aquí a Espanya i doncs té tants quilowatts, i quina és la potència que lliura el sol per metro quadrat, i tenint en compte la potència disponible, de l'eficiència energètica que tenen actualment les plaques solars. Ell compta una eficiència energètica d'un 14%, perquè és un article mirant dades de fa un parell d'anys. Segons he llegit en Peter Diamandis ara fa un mes, aquest mateix any ja s'estan començant a posar en producció plaques solars que tenen una eficiència energètica del 28%, és a dir, el doble d'aquesta que estem parlant. És a dir, que la corba exponencial de, allò, si us en recordeu, jo he tingut una discussió amb el meu amic José Cabré, perquè ens va portar en aquell senyor que ens parlava del peak oil, que deia que escolta, que tindrem un problema energètic, i jo deia no, les plaques solars, l'energia fotovoltaica està en una corba exponencial i això es trenca. i això es trencarà i jo crec que jo tinc jo crec que tinc raó i el que crec que s'està demostrant és que jo tinc raó i que sí que segurament cada vegada es consumirà menys oli, menys petroli, però no perquè hi hagi escasse, hi hagi com una mancança del petroli, sinó simplement perquè
haurem canviat de tipus.
Almenys el model energètic està canviant. Evidentment, el petroli dona altre tipus de coses com els plàstics, que també és tota una altra guerra. Però el que tenim és...
I moltes altres coses que es deriven del petroli.
El que sí que hi ha és que aquest senyor demostrava, doncs, amb els números, doncs, que si una família s'agafa i es posa unes bateries amb els costos de la instal·lació i de les bateries a preus de fa 2 anys, és a dir, que això està en una corba exponencial i, per tant, cada vegada és més barat i, a més, és més eficient, s'amortitza en uns 15 anys, aproximadament. En aquests números no es té en compte... No es té en compte, per exemple, que tu pots fer una cosa com enxufar el cotxe. És a dir, només estem parlant del consum elèctric. És a dir, jo em desconnecto. Però tampoc es tenen en compte altres coses. Una és, primer de tot, que quan es comencin a comercialitzar les bateries elèctriques per connectar a xarxes fotovoltaiques, l'Estat t'hi fot un impost. És a dir, de la mateixa manera que tu pagues potència contractada, doncs tu hauràs de pagar un impost o un des que t'ho cobraran FECSA o t'ho cobraran DESA o qui sigui, però per als, en comptes de quilowatts que et venen del carrer, són quilowatts interns i els hauràs de pagar. Però el problema està en que els governs estan addictes completament als diners que treuen de coses com el tabac, l'alcohol o l'energia. O sigui, són molts, 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 molts diners. És més del 60% del que costa l'energia, de qualsevol tipus d'energia, s'ho porta el govern en impostos, i això són uns diners que el govern no pot deixar de cobrar. I si apareix un element d'instrucció, els governs lluitaran i ficaran qualsevol tipus de coses.
El que és, en el cas de l'Estat espanyol, és paradoxal. Deixarem de beneficiar a unes multinacionals, com són Repsol i les petrolíferes, no? Els derivats del petroli, i començarem a beneficiar les elèctriques.
Bueno, a veure, que pagarem segur. Mm-hmm. Val? O sigui, no serà una pena. Però a veure, el que hem de tenir en compte és que aquí hi ha dos elements molt interessants. Quan tu, encara que et costi exactament el mateix, si tu passes d'un consum elèctric fotovoltaic a un consum basat en petroli i en carbó, és a dir, aquí a Catalunya i aquí a Espanya no tenim petroli,
no.
A no ser que vulguis fotre borrades al Camp de Tarragona, vale?
O el fracking aquest que no sabeu
res. El fracking a Tarragona, que millor que no en fotem, vale? No tenim urani, vale? I les mines de carbó les tenim tancades.
No tenim urani?
No tenim l'urani, almenys el podem tenir, però l'hem d'importar. Vale? Per tant, és a dir, no tenim aquestes fonts d'energia, no són nostres.
Mm-hmm.
I per tant, fan que hi hagi una dependència, és a dir, cada quilowatt que es consumeix, que no sigui de fotovoltaica, eòlica o hidràulica, és importació. Són importacions, això s'afecta a la balança de pagaments i això afecta a l'economia d'un país. O sigui, és molt important i a part, per tant, hi ha una part de país, de dir, en comptes d'importar, consumeixes un producte que es genera aquí, que escolta, aquí a Catalunya tenim molt de sol, doncs si consumeixes sol, hidràulica i vent, doncs escolta, no estàs important, no t'ho estan portant de França, no t'ho estan portant d'Aràbia Saudita, no t'ho estan portant de Rússia, no t'ho estan portant de vés a saber on. I per tant, i això hi ha un canvi geopolític si s'aplica a nivell mundial. Pensem que tots els problemes que tenim avui en dia a nivell geopolític estan causats per qui és el que té oli, que té oil, oli a Montblanc i tal, el Cirurana i tal. No, qui té petroli i qui no té petroli. I després hi ha l'altre aspecte ambiental, que és el tema del diòxid de carboni, que per molt que digui el Donald Trump, el tema del canvi climàtic està sobre la taula. Jo canviem-la d'allò. Per tant, hi ha motius.
Un vídeo que vas enviar d'un tio que feia una classe gravant-se-la amb una càmera.
Sí, el de Veritasium, sí.
I que deia que...
Gravant-se-la a la classe.
Sí, que la meitat d'emissions de CO2 d'un cotxe era en el procés de fabricació.
Sí.
Que fuerte, no?
Però clar. Sí. I
amb un cotxe elèctric deia que també hi ha aquest...
De fet, era una de les crítiques que feien...
Fabricar un cotxe elèctric.
Això passa amb els ordinadors, també, el fabricar un xip.
I els molins de vent, els eòlics, té la marinera també d'on venen els components, d'on ve tot el material.
De fet, una de les coses, ara fa 7 anys, amb unes jornades que vam fer a l'UPC, on parlàvem de sostenibilitat, i parlant que precisament dels problemes de les plaques fotovoltaiques, és que en els nivells d'eficiència que hi havia en aquell moment...
Que han canviat bastant,
Que han canviat bastant. Mm. Era, o sigui, bàsicament era, generava més, més energia quan es fabricava la placa, que no durant la vida l'energia que capturaria aquesta placa, i el que tu feies és que dir que tu, és on tu tindràs energia, però gairebé tractaven la placa fotovoltaica com una bateria,
ja,
perquè tu foties energia en el procés de fabricació. Això ha canviat, però sí, en els, amb el tema dels cotxes, la fabricació d'un cotxe consumeix moltíssima energia. El que passa també és a dir, a veure, si quina energia estàs consumint, no és CO2, és quina energia estàs consumint per fabricar el cotxe. Sí, per exemple, per això precisament el senyor de Tesla està dient, a la meva fàbrica tot hi haurà sostre solar, perquè volem que la fàbrica funcioni tot amb energies renovables. És a dir, l'energia renovable està en la fabricació dels aparatos i en el...
Però per fer les bateries i per tots els processos de fer la bateria igual s'han de fer també emissions, no?, de CO2.
Segur que hi ha emissions de CO2, però clar, sí, al final normalment aquest tipus de coses... Per exemple, per fer alumini el que necessites és electròlisi per un tubo, però per exemple no es genera CO2 per fer alumini, per molta energia que es consumeixi. Per què? Perquè es fot a Canadà, que tenen els rius aquells enormes amb una quantitat d'energia elèctrica, i el que es dediquen a Canadà és a, pues, escolta, visca l'electròlisi. I al final és dir, buscar maneres intel·ligents de fer les coses, però el que és important és que, o sigui, aquí a Espanya no hauríem de consumir, en 10 anys no hauríem de tindre un consum molt, 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 molt baix d'energies d'aquest estil.
Més residual, o sigui, a invertir completament la tendència actual.
El que sí que és veritat és que també hi ha altres coses que s'han de tenir en compte, com és el tema de si els càlculs que feia aquest senyor del públic, el que estava dient en compte, perquè també hi ha un aspecte cultural, és a dir, si jo estic dient que jo em dimensiono el meu consum, jo, el meu consum elèctric, jo ara tinc aquí, pues, contractats 4, 5 o 6 quilowatts que tinc, i puc engegar la nevera, puc engegar la rentadora i puc engegar el forn i fer-me una pizza. Dic, ara no, perquè no tinc la cuina acabada, però podria engegar el forn i fer-me una
pizza.
Però
els teus hàbits han de canviar si ho tens...
Però si jo tinc energia solar, doncs dic, a veure, si avui vull fer una pizza, tinc que mirar com de carregada tinc la bateria, i tinc que, potser tinc que pagar la rentadora i tinc que pagar les llums de no sé quines habitacions per poder engegar, perquè tinc que comptar quilowatts. En canvi ara no, ara tenim els carregadors.
Però tindràs un smart system que ja tot això t'ho calcularà, ja t'engegarà la rentadora quan toqui.
Doncs potser és un dels mercats que hi haurà per al tema d'aquest sistema, és a dir, tu digues quines coses vols fer i quina és la teva planificació del dia.
I ja m'encarrego jo.
Perquè el problema és que ara tenim pics de consum. Perquè hi ha un moment que jo no estic fent res, hi ha un moment, escolta, doncs que resulta que potser a les 8 de la nit estic fent el sopar i treballo amb la placa d'inducció, estic fotent una pizza, tinc la tele, estic fotent una rentadora, estic fotent d'això, i estic gastant tots els 5 kW i la bateria només me'n dona 2,5 i no puc fer-ho. Llavors això ho haurem de mirar. En qualsevol cas, vindrà una persona que en sap molt més que jo i ens pot parlar de números i ens pot parlar de coses, preguntes, a veure si podem muntar-ho per la setmana.
Si teniu coses, exacte, si teniu preguntes de cara a la setmana vinent, ens les feu i tirarem endavant. Anem a acabar Mossegar la Poma, anem a acabar aquest Mossegar la Poma amb la falca de propostes, i endavant les propostes, mosseguis.
Les propostes mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Molt bé.
Els que estiguin mirant per Periscope els podem dir que estem, que com que no avui no llancem cunyes, estem... les cunyes es llançaran aquesta nit quan jo faci la post, però segurament el programa sortirà demà per la tarda, alguna cosa així. I tal.
Bueno, se sortirà demà al vespre, perquè jo demà a la tarda estic fora. Però bueno, anem a propostes mosseguis i anem a fer algunes que ens han arribat, no sé si teniu algunes vosaltres, però jo tinc algunes que ens han arribat als oients. Primer, en Carles Ferreiro ens parla de Smart Cat Challenge.
I en Carles Ferreiro, el senyor Carles Ferreiro, aquest havia estat al grup Sargon amb l'Uri, i ha sigut alumne meu, gran guitarrista.
Diu, llançament de la segona edició de Smart Cat Challenge, una col·laboració entre administracions, empreses, entitats socials, ciutadans, startups i emprenedors per a crear solucions als reptes de país. Tindreu l'enllaç en l'SmartCityHack.com, que és on està ubicat a l'Smart Cat Challenge.
Una abraçada, Carles.
Un altre amic del programa que fa molt temps que l'havíem tingut per mossegar la poma i que ara fa temps que no ve, que és l'Aitor Rodero, l'amic Aitor, fa una exposició de fotografia, perquè ara està molt ficat en temes de fotografia. Sabeu que ell és director de teatre, autor, actor, o sigui, fa mil papers d'auca. Publica una exposició fotogràfica a la sala Sidecar en motiu de la celebració de la fita dels 5.000 concerts d'aquesta sala, que fa molta música. La data és dimecres 5 de juliol de 2017 a les 20 hores, on a banda de l'exposició podreu assistir al concert de The Crab Apple. Crab amb B de Barcelona, amb B,
perquè crab amb,
és vol dir crank.
House of Cards.
Oh, sí.
House of
però
Cards.
Aquesta temporada no m'està agradant.
No, dius, molt bona.
No m'agrada. No m'agrada.
És molt bona.
No m'agrada, Marc.
No t'agrada?
No m'està poniendo, eh?
No te pone. No a mi pone. Sí que m'està agradant.
No, a mi no.
A mi sí.
Bueno, jo la deixo aquí, ho poso.
A mi m'està agradant. No foteu cas en Tomàs, que no té criteri.
No m'està agradant.
No li foteu cas.
Si algú l'està veient, que digui alguna
cosa. Idea. És molt
bona. No, a mi House of Cards m'agrada, eh? Però aquesta temporada no me pone. No me pone palote, no ho sé. No sé, trucaré a Joan Boluda, a veure si me passa alguna cosa. O jo, serà l'edat. ja no me pongo como este, que està aquí, que ha levantat la mesa con el... Bueno, Xavi Aracil.
És una taula d'alumini feta amb electròlisi i llavors no pesa massa.
Clar, per això amb el garbancito l'ha pogut aixecar. Xavi Aracil, activitat cap de setmana. Aquest cap de setmana tindrà lloc la Maker Fair 2017 al pavelló italià de la Fira de Barcelona. Maker, dels que fan
sí,
coses.
Sí, la Maker Fair, és sí. Aquest cap de setmana.
És aquest cap de setmana.
Això on està?
Pavelló italià de la Fira de Barcelona.
Però això on està? La plaça Catalunya? Allà
no,
on
la plaça Espanya. La plaça Espanya.
Que la plaça Espanya, aquells pujant cap a Montjuïc, cap a dreta.
Exacte.
O a esquerra.
No ho sé si a dreta o a esquerra, és el pavelló Itàlia a la Fira de Barcelona.
Aquesta tinc ganes d'anar-hi.
Doncs ja marxem. Abans de que soni la música d'acomiadament, sapigueu...
Sí, avui ho estem ficant tot, diguéssim...
A saco paco.
Avui estem fent
postproducció.
Com en els anys quan érem joves.
Això, agrair-vos a tots l'atenció, recordar-vos que tenim l'enquesta, sisplau, por favor, por lo que más quieras, heu de contestar l'enquesta.
Sigueu originals, digueu parides, fiqueu acudits dolents, els llegirem en
antena. Teniu un espai al final per posar tot el que vulgueu. Acudits dolents dedicats a en Carles Canyo.
Hola.
I ens retrobem la setmana vinent amb temes, si pot ser, sobre...
A veure si podem muntar un tema fotovoltaic i... Sí.
Puc fer una proposta?
Sí, puc bastant.
Mira, el 25 de juny, a la sala FIR de Barcelona, al carrer Balmes, per un mòdic preu de 7 euros l'entrada, podreu assistir a una gala d'alumnes de monòlegs entre els
quals...
Quina
sala?
25 de juny.
Quina sala has dit?
FIR. F-I-Z, no sé si és una Z o dos.
És de juny.
Juny, diumenge,
que no vindré, que ho sento.
On hi haurà una gala d'alumnes de gent que fem cursos de monòlegs i jo faré un dels monòlegs.
El senyor Canyo ens farà un monòleg.
Molt bé.
10 minutets així, eh?
10 minutets.
I veureu que allà no només faig jocs a paraules i veureu si, podreu valorar si realment la meva inversió està servint per alguna cosa.
La setmana que ve ens pots fer un assaig general aquí.
Bueno, és que en primícia, ja ho he dit una mica l'altre, aquest estiu començo amb una altra persona un podcast sobre com fer servir l'humor al parlar en públic.
Ara m'agrades.
El primer episodi serà el monòleg del Roger Prat, ja ho dic ara.
O sigui, Roger Prat.
Roger Prat de...
Sí, sí, de la tele.
No
és el de la tele.
És un que té un blog que és impresentable.es. El primer episodi serà el seu monòleg i el segon serà com va crear aquell monòleg, el tercer serà el meu monòleg i el quart, i a partir d'aquí anirem explicant recursos i coses i més endavant entrevistarem a penya i tot.
Però això serà gratis, no serà de membership i ens faràs pagar, no?
Sí, però bueno, ja hi haurà por allà.
Hi haurà fent pagar aquest endar, eh?
Molt bé, senyor Carles Canyo, aquí fem monòlegs, genial. 25 de juny, sala FIF.
Sí.
Molt bé. Doncs això, macos, ens veiem la setmana que ve. Una abraçada a tots.
A tots.